entre les grans figures del dia, sense desmereixer-ne cap altra, hi ha Mercè Rodoreda, que és una autora que tots tenim, em sembla, en la ment, però també tots compartim, em sembla, l'interrogant sobre quina mena de connexió o de lectura, d'influència hi podia haver entre Marcel Proust i Mercè Rodoreda. Per això doncs, estic molt content que tinguem aquí avui a la Neus Penalba, que és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, que ha estat professora a París, ha estat professora als Estats Units, ha estat professora també convidada al Canadà i que està ara preparant precisament una tesi doctoral sobre Mercè Rodoreda. Per tant, estic molt content perquè aquesta tesi s'està fent a la Universitat de Girona després d'una sèrie de circumstàncies i espero que donarà molt bons fruits. Moltes gràcies, Neus, per venir. Endavant.
Hola, bona tarda. Gràcies a tu, Xavier. Jo també estic molt contenta de ser aquí. Gràcies per haver-me convidat. Se'm sent bé? Sí? Bé, Proust no era pas l'escriptor amb qui Rodoreda va reconèixer més la seva afinitat públicament. Parlava molt més de les afinitats amb Joyce, amb Virginia Woolf, amb Mansfield, amb Kafka. De fet, a Proust només s'hi va referir dos cops i de manera ambivalent. Una en una entrevista a Montserrat Roig, en què Rodoreda l'inclogué en la llista dels seus autors predilectes, però amb reserves. Deia, Proust també m'agrada, però quan és novel·lista, perquè quan es posa a fer discursos em cansa. Una de les seves meravelles, però, és com dona la sensació del temps. L'altra ocasió en què es va referir a Proust va ser en resposta al qüestionari Proust, que responien alguns autors, entre ells Rodoreda, i tot i que reconeixia que Proust era un dels novel·listes més importants al segle XX, Rodoreda considerava que no podia tenir descendència literària, que només podia tenir imitadors mediocres, perquè creia que el mètode de Proust, el mètode literari, estava massa vinculat a la decadència de la societat francesa de finals del XIX fins a després de la Primera Guerra Mundial. I també creia que no podia tenir descendència literària perquè formava part d'una tradició també molt francesa d'autors moralistes i psicòlegs. Però tot i així, tot i expressar aquestes opinions, és un fet que La Recherche apareix com una de les referències intertextuals més continuades i abundants a l'obra de l'autora. Rodoreda ja l'havia llegit de jove i en tenim constància perquè a novel·les dels anys 30 trobem citacions directes a La Recherche. Una a Crim, que és una novel·la que forma part d'aquestes que ella després rebutjarà, és una paròdia de novel·la policiaca del 36, i també trobem un lema d'Un amor de Swann al segon capítol de L'home, que inaugura d'alguna manera, com intentaré explicar ara, un ús que de vegades és paròdic o irònic de Proust, perquè aquest lema que encapçala el segon capítol de L'home és tan bonica que venen ganes de clavar-li les dents. I no sé si recordeu que serà l'home qui mossegarà el seu promès als llavis en un episodi posterior. Bé, a mesura que va passant el temps, la influència de Proust a Rodoreda no és tan clara, no tenim tantes citacions directes, sinó que és molt més amagada i potser no és evident en una primera lectura. Jo mateixa he hagut de, potser hi he arribat en 3 o 4 lectures, perquè està molt ben inserida aquesta referència proustiana en el seu estil i també combinada amb altres intertextos. Potser per això és un tema que no, els rodoredians no han estudiat gaire, només existeixen dos articles que han treballat aquesta influència proustiana Rodoreda en referència a tots dos a la novel·la inacabada Isabel i Maria, entre ells el del professor Craig, que en el seu completíssim llibre sobre la recepció de Proust a Catalunya hi dedica unes pàgines. Per aquesta raó jo no en parlaré gaire d'Isabel i Maria, el remeto a aquests dos articles, l'altre és Alejandro Badieri, i per una altra raó també, perquè considero que és una evidència la referència proustiana a Isabel i Maria. Més que no una referència intertextual reeixida i que està inclosa en l'estil rodoredià, el que trobo Isabel i Maria és més aviat un pastitx de la memòria involuntària, perquè els personatges parlen massa, fan massa explícita aquesta troballa de sensacions que voleix el temps passat i el present. I com veurem en les altres novel·les de Rodoreda, aquesta referència al temps retrobat és el lector qui és el·líptica, és el lector qui l'ha de completar. Jo parlaré sobretot del carrer de les Camèlies, de Mireia Trencat i d'un conte, Pluja, però a la publicació doncs, parlaré d'altres contes, com per exemple el Gelat Rosa, de 22 contes, el 58, que és un conte magnífic, que només té una plana, i en què el record, no és el record, és el fet de sentir una paraula inesperada, rosa, que és el color del gelat, fa sorgir en la protagonista tot un encadenament de metàfores i metonímies, d'olors, de sabors, també d'un amor passat, i acaba, la metàfora acaba en una metamorfosi. Ara aquí no tinc temps de desenvolupar-ho, però ja hi és present. Bé, clar, Rodoreda i Proust tenen un estil formalment oposat, però tot i que l'obra de Rodoreda està molt allunyada estilísticament de la frase proustiana, hi ha mecanismes narratius i eixos temàtics que són semblants a la recherche i que crec que podem resumir en quatre. L'ús de metàfores sensorials com a eclosió del passat en el present, com és el cas del gelat rosa, la narració com a recuperació d'una identitat perduda, que és molt evident al carrer de les Camèlies, i per últim, l'analogia amb les flors, amb dues funcions. Una banda, la descripció de personatges femenins, que trobem tant a Proust com a Rodoreda, i de l'altra, la funció de l'analogia floral per parlar de la vocació literària, de la vocació d'escriptor. Bé, al carrer de les Camèlies, l'últim capítol, a la plaça del Diamant, perdoneu, a l'últim capítol hi podem percebre certs ecos proustians just abans d'aquest final famós en què Natàlia retorna al que havia estat el seu carrer i fa aquest crit amb què s'allibera del seu passat com a Colometa. Just abans d'aquest recorregut, d'aquest retornar a l'espai on tot comença amb en Quimet i amb què comença la novel·la, trobem un impressionant flashback de dues pàgines que és una rememoració mental de les olors i les pudors que han marcat la vida de Natàlia. Com si abans de poder retornar físicament en aquell lloc hagués de rememorar la seva història a partir d'aquesta sensació mental i olfactiva. Però si hi ha un final que és típicament proustià a Rodoreda és el del carrer de les Camèlies, que és la novel·la que publicà després a la plaça del Diamant, perquè si pel narrador de la recherche tot Combre ressuscita dins la tassa de te en què suca la cèlebre Magdalena, Cecília, la protagonista, retroba en una tassa de tila la seva identitat perduda de nena òrfana i abandonada al peu d'un reixat. És el moment, aquest final, en què Cecília va veure el vell vigilant, que és de fet qui l'havia trobat quan era petita, i el vell vigilant, tot bevent tila, li revela, li desvela, que va ser ell qui li va posar el nom de Cecília, C. D'aquesta manera, la Cecília pot reconèixer-lo simbòlicament com a pare i pot posar fi a una recerca de la figura paterna que inconscientment l'ha abocat a la prostitució. Bé, aquest final, amb la tassa de tila, la Cecília diu «Tot feia olor de malalt i jo ja no podia estar més bé del que estava». Per poder entendre aquest benestar associat a l'olor de malalt, hem de recordar que de petita obligaven a Cecília a prendre infusions de tila per apaivagar la febre que li provocaven les seves fugides al Liceu. Fugia al Liceu perquè es pensava que allà hi trobaria el seu pare biològic, perquè de petita les veïnes diuen que té els dits de músic i bé, la nena doncs, es munta una història que el seu pare és pianista al Liceu. Bé, aquí Rodoreda fa servir un joc típicament proustià en què el gust de les infusions de tila està associat amb la sensació de febre i amb el perfum dels tilers de la Rambla Catalunya. La Rambla de Catalunya és un espai urbà molt important a la novel·la perquè és l'únic espai protector per a Cecília gràcies a aquests tilers que pel perfum li fan recordar aquestes tasses de tila que l'ajuden en la seva fugida de petita del carrer de les Camèlies, d'Horta Guinardó, cap a Liceu, però també de gran, després del que és l'episodi més llarg, més cruel, un dels més cruels de tota la narrativa de Rodoreda, que és aquesta violació repetida de la protagonista durant mesos per tres homes, drogada, etc. Doncs, quan aquests homes l'abandonen al carrer, ella aconsegueix arribar a la Rambla de Catalunya, guiada per l'olor, i és tot abraçant-se a un tiler que pateix un avortament i que canvia la seva sort perquè un altre home la salvarà. Bé, aquesta simbologia dels tilers, de les tasses de tila, està molt ben travada, rodoreda, molt ben sostinguda al llarg de tota la novel·la, però potser és més evident en una segona o tercera lectura. El lector atent ha d'establir els lligams que la narració només insinua. Però rodoreda ens dona pistes, per exemple, en cas que aquesta referència de la tassa de tila a Proust no hagués quedat prou clara, ret un homenatge a la Magdalena, perquè la mare adoptiva de Cecília, que és a més qui li prepara les infusions a Tila, es diu la senyora Magdalena. Llavors la referència és clara, no? Per arribar al temps retrobat de Cecília, encara hi ha un altre element, són uns anissos que li donava el vigilant quan era petita, que per associació de forma li recorden als granets un vestit de serrells. La connexió entre el vestit i aquests anissos és evident des del principi de la novel·la, però el lector només pot posar-los en relació al final, que és quan, després d'haver aconseguit entrar al Liceu vestida com una reina i adonar-se que allà no hi pertany i que el pare al Liceu no hi és, torna a casa i li comencen a caure granets del vestit i és arreplegant-los en una paperina que llavors és quan llampega la memòria involuntària en una frase que està partida, és l'última frase d'un capítol i la frase continua al que és l'últim capítol de la novel·la. Diu, semblaven anissos, tres punts suspensius, i en un altre capítol, com els que em donava el vigilant quan jo era petita. És aquest record oblidat que apareix sobtadament el que fa que recordi aquest vigilant i que el vagi a veure i llavors es tanca aquí el cercle en què la recerca del pare, el gust de les infusions, els anissos, l'olor dels tilers, la fascinació pel Liceu i el vestit es barregen com en una mena de deliri, que de fet ja ho havia vist en una visió de febre al principi de la novel·la, quan diu, mentre m'escaldava la llengua amb les tasses de tila, veia sabates brillants i pells amb el pèl molt llarg, com si les bèsties més boniques haguessin anat a sentir cantar a Liceu. I aquell vestit estret amb serrells de granet rosa de dalt a baix que feien sorollet. I tot el que havia vist em feia mal. Clar, aquesta frase és al principi de la novel·la, però només podem establir la connexió en una segona lectura o en una tercera. No? Hi ha una diferència essencial entre Marcel i les narradores de Rodoreda i és que no trobem aquesta introspecció interminable de les frases de Marcel a Rodoreda. Cecília no verbalitza mai la revelació d'aquest temps retrobat. Perquè per les narradores de Rodoreda la recuperació del passat és només vivencial, no va acompanyada del seu raonament després i tant Natàlia com Cecília viuen aquest temps retrobat com una experiència però no l'intel·lectualitzen, sinó que és aquesta elipsi que comentava abans que és el lector qui ha de desxifrar. D'altra banda, les referències, les paròdies, els petits homenatges a la recherche no podien faltar a Mirall Trencat, i això per dues raons. Primer, perquè Mirall Trencat és una crítica o un retrat de la societat barcelonina de finals del XIX fins a la primera meitat del XX, que d'una manera semblant a la crònica proustiana de la decadència aristocràtica de l'alta societat francesa, Rodoreda no estalvia en criticar o en retratar aquestes passions mundanes de la gent fina, no? De la gent refinada. Això per una banda, i per l'altra, perquè recordeu que Mirall Trencat és una novel·la metaliterària que parla de la història de la novel·la europea, precisament en els canvis, en l'anunciació, en la narració, que passen a la novel·la, que esdevenen a la novel·la europea entre el XIX i principis del XX, que és el mateix marc temporal que trobem a la trama. No? Comença amb aquest narrador en tercera persona, que ens explica aquesta història de fulletó, de com Teresa Valldaura doncs, puja de nivell social, i el mirall es va trencant amb l'introducció del fantàstic i també de tècniques modernistes com el torrent de consciència, el monòleg interior, que van sobretot lligades a la tercera generació, als nens. Bé, evidentment, en aquest gran comentari sobre la novel·la europea que és Mirall trencat, Proust no hi podia faltar, i de fet hi surt molt, com a intertext. També per guiar-nos en aquesta lectura proustiana de Mirall trencat, Rodoreda comença el pròleg d'aquesta novel·la dient que una novel·la es fa amb reserves de memòria involuntari, per tant ja ens està guiant en aquesta direcció. Si recordeu, el món de Mirall trencat està habitat per tot d'objectes simbòlics, com si fos una mena d'animisme de casa encantada, i el fet d'abocar aquests objectes fa recordar les passions, els sentiments lligats als personatges que n'havien estat els propietaris. Hi ha molts exemples, la casa de joguina, el cap del senyor, l'armari japonès, la perla de la corbata dels amants de Teresa, que quan la Teresa mira el cel de color de perla li recorda, bé, això és recordeu tots, típicament rodoredià, però que fa un ús a la metàfora de la metonímia que és proustià, no? I que és molt clar a Mirall trencat. Però fins i tot la recherche és un d'aquests objectes que apareixen al món de Mirall trencat, i és que l'Aladi Farriols és lector de Proust. Se'ns diu que el llibre, l'Aladi, el tenia a l'esquerra del llit, a l'abast de la mà, el llegia a miques, mai un volum de dalt a baix. A la Sofia, que és la seva dona, Proust no li agradava en absolut perquè havia estat un malalt del cos i de l'ànima. Ella, a més de l'obra, necessitava admirar l'autor. Ens podríem preguntar si és Rodoreda la que parla a través de Sofia, però la frase continua i matisa el parer del personatge i diu: potser la veritat era que Proust no li agradava perquè agradava a l'Aladi. Clar, no sabem, potser Rodoreda era més com l'Aladi, que també tenia Proust com a autor de capçalera, no? De l'Aladi se'ns diu que el té al llit, a tocar a l'abast de la mà. En tot cas, el desacord literari entre el matrimoni per Proust posa en evidència aquesta relació ambivalent que la mateixa Rodoreda va fer pública en aquestes dues ocasions a les entrevistes. Però amb l'Aladi, Rodoreda no només crea un personatge que és lector de Proust, sinó que també està caracteritzat amb alguns trets de Marcel, i és que tots dos són voyeurs, no? Si recordeu, a la recherche podem trobar moltes vegades el Marcel protegit a l'ombra del marc, de la seva finestra, de la cambra o del seu automòbil, i contemplant doncs, escenes més innocents o no, moltes vegades són dones joves il·luminades pel sol, no? Per exemple, el moment de quan veu per primer cop la colla de noies a la platja de Balbec, ell no és a cobert en aquest cas, però té la mateixa actitud de voyeur que pot mirar sense ser vist. A Mirall trencat és l'Aladi qui s'oculta a l'ombra d'una altra colla de noies en flor, que són les minyones, i que a l'estiu, quan es pensen que estan soles, es ruixen nues al jardí. No estan soles perquè hi ha el voyeur, l'Aladi, que se les mira. Fins que una minyona descobreix l'amagatall del senyoret. Diu: des d'allí el senyor les espiava. Elles no el podien veure perquè el sol les enlluernava. Era com si el tingués al davant mig ajupit, amb la boca plena d'aigua, perdut i reperdut davant de tant pit i tanta cuixa. Quan aquesta minyona ho diu al grup, n'hi ha una de molt descarada, o intel·ligent també, que s'apropa a l'amagatall i, exposant la seva nuesa, mirant el voyeur, tot i que no el pot veure, el que fa és espullar l'Aladi de la seva respectabilitat de senyor, perquè se'ns diu que es girà d'esquena i es torna a girar de cara perquè la veiés ben bé el senyor Aladi, que duia guants i bastó. És molt divertit perquè després d'aquest episodi d'enxampada del voyeur, Rodoreda mata l'Aladi Farriols al capítol següent, i el cos que s'exhibeix ja no és el de la minyona, el de les minyones, sinó el cadàver de l'Aladi Farriols a cos present, que és com es titula el capítol. I bé, té una descripció molt, molt còmica i alhora macabra d'aquest cadàver de l'Aladi, que té un ull mig obert que no s'acaba de tancar i que la cap de les minyones, l'Armanda, doncs intenta malda per tancar, no? Se'ns diu començar a passar un dit per la parpella tossuda, el vidre de l'ull semblava que tingués vida. Clar, tot això no és casual, no? L'ull del voyeur s'entesta a seguir obert fins i tot després de mort, no? Perquè era a partir d'aquesta mirada, d'aquesta possessió visual que l'Aladi construïa la seva subjectivitat de personatge a la novel·la. Bé, per acabar amb Mirall Trencat, només... Bueno, no, després en segueixo parlant, però per acabar amb aquest tema, és interessant i significatiu, trobo, que en una novel·la tan tràgica, tan melodramàtica, on hi ha tantes morts, gairebé tots els personatges moren, i hi ha morts molt cruels i molt tràgiques, com la del petit Jaume, que maten els germans, o la Maria, que es suïcida, doncs és significatiu que en una novel·la tan tràgica els episodis més còmics estiguin associats a la figura del personatge més prustià de tots. No sé si podem fer el salt i llegir la paròdia de l'Aladi Farriols com una paròdia del narrador de la Recherche, però en tot cas crec que és un fet que hi ha aquests episodis còmics lligats a la figura de l'Aladi. Bé, l'analogia amb les flors, la caracterització de personatges femenins tan a Proust com a Rodoreda a través de flors, del símil de les flors, és abundant a tots dos, també tenen aquesta sintonia biogràfica que tots dos eren grans enamorats de les flors i dels jardins i nostàlgics, no? Perquè per l'asma o per l'exili doncs, se'n van haver de separar. A la Recherche, si recordeu, hi ha una analogia constant entre personatges femenins i flors. Odette és snob, és sofisticada i per tant està associada a l'orquídia, que és també una flor fina, una flor sofisticada també, no? Gilbert sempre està associada a les aubépines, Albertine és una rosa gairebé sempre, també és el color rosa i aquesta flor la que, perdoneu, la que s'associa a la passió i a l'amor, a la Recherche, i de la mateixa manera a Mirall Trencat també és aquesta flor la que està associada al personatge més passional de tots, que és Teresa Goday, que sempre du a l'escot roses de color carn. I alhora està lligada amb la rosa vermella del seu amant, que és el notari Riera. Bé. També se'ns diu de Teresa que és ardent al llit, i que és una gran llaminera que es fica a la boca muntanyes de crema i nata, el que se n'havia ficat. Bé, aquests tres plaers, el de la carn, el de les flors i els dolços, apareixen molts cops lligats en el narrador de la Recherche, en què el perfum i el color de les flors remet precisament a la crema o a la nata i alhora a la carn blanca de la dona, que és una flor comestible que tempta la gourmandise de Marcel. Després, la manera en què Teresa està caracteritzada, aquesta voluptuositat de Teresa, és oposada a les violetes, que són les flors més fosques, amb què està caracteritzada Bàrbara, que és el primer amor del que després serà el marit de Teresa. A més, també se'ns compara a Bàrbara amb una pintura, una verge de Botticelli. Abans el senyor Jim Ferrer parlava també d'aquesta relació d'una pintura de Botticelli i la descripció de Madame Swann. Per tant, no és casual, tot això són referències proustianes que hi trobem. Però aquesta relació amb les flors no la trobem només a Mirall Trencat, sinó gairebé a tota la narrativa de Rodoreda. L'home està relacionada amb les magnòlies, Isabel i Maria amb una bugambília, bé, etc. I és interessant també el carrer de les Camèlies. Des de la primera pàgina, Cecília està associada a la flor d'un cactus desarrelat que viu alimentant-se d'una paret, o sigui que no és el jardí, i que se'ns diu que tafaneja a l'altra banda del jardí, i per tant, a partir de la flor, aquesta flor de cactus desarrelada, doncs Rodoreda ja està prefigurant les fugides del personatge i el seu caràcter liminar a la societat i a l'espai urbà. Bé, no és només que comparin les dones amb flors, sinó que de vegades la dona es metamorfoseja en flor. Quan Marcel mira Albertine dormint al seu costat, diu que «Je l'ai trouvé l'air d'une longue tige en fleur qu'on aurait disposé là, comme si en dormant elle était devenue une plante». O també l'encontre homosexual entre Charlus i Jupien, que ens és descrit com un encontre entre una abella i una orquídia, que l'orquídia necessita l'abella per ser fertilitzada. No? És aquesta mirada que, de voyeur i de botànic que trobem tant a la recherche. Potser la diferència amb les metamorfosis de dones amb plantes de rodoreda és que aquest poder de la metamorfosi no els hi ve imposada o no és a partir de la mirada reificadora d'un voyeur o d'un botànic, sinó que els hi pertany a les protagonistes com a forma d'alliberament. No? Recordem el suïcidi de Maria en l'arbre, que se'ns diu que és casada amb el llorer com una nova Daphne. De la mateixa manera que trobem les fleurs, les filles en fleurs, trobem les fleurs en filles. No? Flors, plantes que tenen el do de la paraula. Quan Marcel va veure les aubépines a Balbec, va veure un arbust desflorit d'aubépines i parla amb les fulles i els hi demana on són les flors. No? I la planta li respon: «Ces demoiselles sont parties depuis déjà longtemps, me disaient les feuilles. Et peut-être pensa-t-elle que pour les grandes amies d'elles que je prétendais être, je ne semblais guère renseignée sur leurs habitudes.» Bé, a Rodoreda les plantes a vegades també poden adoptar qualitats antropomòrfiques, ho hem vist amb l'associació del cactus i de Cecília, però on passa sobretot és el magnífic recull de prosa poètica Flors de debò, que és un tractat de botànica inventada, fantàstic. Però aquí el botànic no és el personatge principal, és només una excusa perquè les protagonistes són aquestes flors. És una obra molt poc coneguda de Rodoreda, tot i que molt interessant, perquè amb aquest joc narratiu infantil, té un aire infantil, el que fa és un retrat de les passions més cruels. Descriu a partir de les flors qualitats antropomòrfiques criticables. No? I en aquest món a l'inrevés, el botànic no pot somiar, com feia el Marcel, en menjar-se aquestes flors comestibles, sinó que en tot cas pot ser la flor la que se't pot cruspir. Per exemple, la flor llaminera, que se't menja de viu en viu, t'agafa, et plega, se't fica dins i escupa els botons. T'assimila molt lentament perquè es veu que té la digestió difícil. Val més així. Bé, aquesta és la descripció d'aquesta flor. Per últim, per acabar, hi ha una altra sintonia floral entre Rodoreda i Proust i és l'analogia de les flors per parlar de la vocació literària de l'escriptura. Si recordeu, bueno, això proustians ho han estudiat, com és sobretot, són sobretot les aubépines les que designen la recherche, aquesta relació amb la vocació d'escriptor que després tindrà Marcel, quan les veu per primer cop a Combray i vol saisir, no? Vol anar a buscar al darrere d'aquesta sensació tan profunda que li han provocat, què significa. També estan associades al primer amor de Marcel, que és Gilbert. No? I quan ha de marxar a París, se'n va acomiadar, Marcel s'acomiada de les aubépines plorant entre llàgrimes i fa la promesa d'estimar-les sempre. El que passa és que després a Balbec doncs, no sempre compleix aquesta promesa, diu que no contesta l'apel des d'Aubépine, la crida de les Aubépines, perquè està distret amb altres dones flors, no? Amb la colla de Balbec, etc. Bé, en Rodoreda de vegades l'escriptura també està associada amb imatges florals. És el cas d'una carta en què trobem una dona que explica el seu mal a un metge i el que li passa és que té el poder de materialitzar els seus pensaments. No? Un dia veu el seu marit dalt d'una figuera i el mira i pensa: així et rebentessis. I dit i fet, el marit mor. Clar, ella pensa que ha estat una fatal coincidència, però un cop vídua, doncs, cada cop els seus poders van augmentant i clar, s'espanta i decideix no pensar res i diu que només pensa paraules, només pensa flors, pomeres, pomeres florides, el mar, i de sobte apareix una pomera florida al mig del mar. No? I acaba la carta dient: em penso, senyor metge, que sóc bruixa. No? Bueno, ho podem llegir com una analogia d'una escriptura aconseguida, d'una escriptura reeixida, no? Aquest conte. Bé, per últim, a Pluja, tornem a trobar aquesta relació entre l'escriptura i les flors, però aquí l'analogia es fa directament a les Aubépines de Proust, que és d'on he extret el títol d'aquesta conferència. Les Aubépines dintre el llibre de Proust devien ser més boniques que mai, no? Aquí, en canvi, no... La protagonista no domina l'art de l'escriptura, no domina el significant, per això s'ha de referir a altres textos literaris, com el de Proust. És la història d'una dona a la trentena que espera per primer cop un pretendent que ha d'arribar a casa i se'ns explica molt, molt de detall tota l'estona que es passa netejant la casa, perfumant-la, triant el vestit, triant també, doncs és una mena de posada en escena, no? per aquest home que ha d'arribar. Ha de triar un llibre per exposar-lo a la taula. A ella li agradaria posar Otelo, perquè li agrada molt la manera en què Otelo saluda la seva dona quan torna a casa, que la saluda dient «Vella guerrera, cap compliment de soldat per a la seva dona no pot ser més patèticament pur». Bé, té aquestes connotacions bèl·liques, no? de la gelosia, de la mort, però també d'igualtat, no? De guerrer a guerrera. Pensa que l'home la prendrà per un esnob i canvia el llibre, i el que posa és «Un amor de Swann». I és interessant aquest detall dels llibres que exposarà perquè funcionen com un correlat objectiu de com es vol representar la dona davant de l'home. A partir del moment que tria un amor de Swann, deixa de projectar-se cap a aquest futur proper en què ha de venir el pretendent i comença a pensar en el passat, evidentment, amb un amor de Swann. Comença a pensar en una altra relació que va acabar en un avortament i es comença a angoixar, decideix marxar de casa, deixar plantat abans que arribi el pretendent. Tenim tot de sentiments, de pensaments inconexos, i quan torna a casa és quan diu tot estava igual, les flors, els llibres, les Aubépines dintre el llibre de Proust devien ser més boniques que mai. Ella no sabia res, ni per què havia marxat, ni si ell havia vingut. Què vol dir aquesta frase, les Aubépines dintre el llibre de Proust devien ser més boniques que mai? Com deia abans, és contemplant les Aubépines que Marcel sentia la necessitat de descobrir i d'expressar verbalment la forta impressió que aquestes flors li produïren. I també s'identificaven amb Gilbert. Jo crec que el fet que la protagonista citi les Aubépines és com una referència irònica de la incapacitat de la protagonista per expressar-se, per escriure, i també la impossibilitat d'identificar-se amb aquesta dona flor jove que és Gilbert, no? I la novel·la acaba, la novella, el conte acaba en què es posa, bueno, s'ha quedat sola, ho ha decidit ella, es posa la camisa de dormir més maca que té, s'emborratxa i recita aquest poema de Mallarmé, «Oui, c'est pour moi que j'ai fleuri déserte». Aquest florir per ella mateixa, posa de manifest aquesta tensió que trobem a tot el conte entre la representació d'una feminitat convenient a la mirada masculina i la renúncia d'aquesta posada en escena. Però, novament aquí, a diferència de la incontinència verbal del narrador de La Recherche, la protagonista d'aquest conte és una dona silenciosa, incapaç d'explicar-se ella mateixa i que necessita les paraules dels altres per expressar la seva realitat. Bé, per acabar, podem afirmar doncs, que l'obra de Proust recorre bona part de la producció de Rodoreda com una extensa citació que de vegades és paròdica i que és mitjançant l'humor que Rodoreda desplaça la qüestió proustiana de la representació, sobretot femenina, encara que bé, sigui una descripció andrògina, Marcel, i que Albertine fos un Albert, etc. I també desplaça de manera humorística el problema de l'escriptura, no? Malgrat la diferència dels seus estils, crec que Rodoreda, que és la novel·lista catalana més universal, és segurament la figura més semblant a aquell Proust català que s'esperava als anys 30 del segle passat, tant per la importància que la seva obra té en si mateixa com pel valor col·lectiu que ha assolit, per exemple, a la Passada del Diamant, no? Però també perquè si hi ha una sintonia entre Rodoreda i Proust, trobo que és... encara que amb estils molt diferents, la capacitat de transmetre l'experiència sensible a través de la seva prosa. Moltes gràcies.